Senyors Bernil, Ribas i Barbeta, bona nit.
Bona nit. Oh, bona nit, què tal?
Home, tampoc s'ha d'exagerar.
No? De negre avui, eh?
Sí. Que has pogut aparcar o has tingut problemes d'aparcament?
He tingut problemes de tota mena.
Ah, sí. Aquestes coses passen quan es pot aparcar, eh?
Sí, tot l'esquash que he guanyat, tot el més malament.
Home, però si has guanyat esquash, ja és una gran victòria.
No, no.
Sí, home, que un dia de cada dia es pugui jugar esquash i guanyar.
Tot, no? Tot i tenir dues feines.
Ah, jo que no hi jugo no puc guanyar mai. Imagina't la meva dissort.
Juga a l'esquash el nostre convidat d'avui, que abans de tot deixi'm presentar-lo. És el senyor Màrius Serra, que és l'adaptador dels guions radiofònics dels germans Marx, que aviat podrem escoltar a Catalunya Ràdio. Em sembla que el mes d'agost.
Sí, està previst que passar-los, penso que el mes d'agost, diàriament, i després una mena de remake, o sigui, de tornada a partir de setembre, però setmanal. Mm-hmm. No, jo esquash no.
Tu tampoc esquash, tampoc?
No, jo tampoc.
És dir que treuen el suc?
Ni cap cosa d'esport, caminar?
No, hi ha esports molt més bons que aquests, home.
Ah, ep, escolta, quins?
Però no són olímpics.
Els mots encreuats.
No són olímpics.
Per exemple, aquest és un esport de cuc.
Perquè, ves, és el que hem fet. És que jo el Màrius Serra el conec molt perquè una vegada li vaig fer donar un premi.
Sí. Va ser la meva entré, diguem-ne.
A la Copa del Drac, que no hi havia estat des de feia 15 o 20 anys, no hi havia estat, i aquell dia per tu hi vaig tornar a entrar.
Fantàstic.
Que anava a dir, veus, ara he fet aquesta revista que m'ha agradat molt, aquestes coses. Jo el Joan Fuster ho diu, que quan va en tren l'únic que es poden fer són mots encreuats. Ha fet una revista de mots encreuats en català, no? Això ho fas tu també, no?
Sí, això ho fem entre quatre persones, ens hem muntat un equipillo, jo porto tota la part literària, diguem-ne, és a dir, jo defineixo, jo escric,
dius allò.
Jo escric, a mi em donen les grelles fetes, no, sí. Sí, no, però una mica de conya, vull dir, no, no definició
de...
No
definició acudit, diguem-ne.
Sí, no, fins i tot n'hi ha un que és un conte.
Sí, no, que tenen al capdavall els gossos, que vol dir la cua... I que
això mateix, sí. Això mateix.
Perquè això els mots encreuats es renova o no? És a dir, o sempre el mateix?
Sí.
Jo, l'última, perdó, jo abans em feia molts de mots encreuats perquè anava molt en tren.
Uh-huh.
Aleshores, bé, després va ser serra de fer. I l'última cosa que havia trobat com a novetat, suposo que tu encara no havies, potser no havies ni nascut, era...
63.
doncs mira, per aquesta època, eh? Vaig quan vaig deixar de fer-ne. Eren els mots encreuats sense quadros negres. Això és l'última revolució.
Els blancs, sí. No.
Com sentiu d'aquests?
Els blancs.
Blancs, bé.
Però que t'has de posar el quadre negre tu.
Ah, això mateix. Sí. Això és, una dificultat
superior,
accessòria.
Superior. Aquesta és la revolució última, l'última renovació que vaig viure dels mots encreuats.
Doncs vaja, n'hi ha de molts tipus ara. Hi ha els anglesos, que són els reis d'això, ja fan els críptics, és a dir, que les definicions, cadascuna, ja t'hi trenques les banyes per arribar a descobrir què defineixen en realitat, no?
O com els que faltis de la Vanguardia, per exemple?
Per exemple, és el més equiparable.
Aquest tipus.
És més equiparable.
El tenen és difícil, eh?
Molt difícil.
Ara, jo ho dic pel Pablo del Salvador.
Sí, no, i a la Vanguardia l'hem entrevistat per al número 1, que surt d'una entrevista, i realment ens vam estar a casa seva, ens va ensenyar un munt de cartes, té un club de fans impressionant, eh? Però gent que el truca, histèrica, que li falta una paraula. Sí, sí, una cosa... Ah, sí. Sí, però molt. Molta gent gran, el i realment els del Tisner, canya, eh? Vull dir, són d'un nivell molt alt.
A mi m'agrada.
Predictes.
Sí, a mi m'agrada.
Sí, estan genials.
Veig que fas això, l'autodefinit
aquest.
Què és el mateix, el que passa, sí. Tu fas més maco, diguem-ne.
Això ja és l'era del vídeo, m'entens? Aquí ja no has d'anar a buscar la definició, ja en el quadre ja et trobes. És un sinònim, una definició breu, no?
Sí, diguem-ne, però... de llargues que em poses, no?
Sí, home, però comparat amb un de definit normal, requereix menys esforç, que és del que es tracta, eh?
Perquè aquest és el de revista de dominical de diari de diumenge.
Ah, això mateix.
I després d'esmorzar.
De diumenge fet pols i aviam què fem, una cosa mecànica, etc. I no, i es fa molta llengua amb això, vull dir, se n'aprèn força.
No, jo el que vaig disfrutar va ser que vam comprar un llibre per la canalla i m'hi vaig entusiasmar jo perquè t'explicava el truco, t'explicava les bases per entendre-ho, tots jeroglífics.
Ah, sí,
allò que fem, quan això. Sortia a les capses de lluïns. I allò jo trobava una imbecilitat, allò.
És que és un sistema
està,
de signes.
No sé què. Mm-hmm. Com està Javier? Arricaído. Però si no t'explicaven el mecanisme de llegir.
Sí.
Vas comprar un llibre d'un xicot que, a més, deia que anava molt bé a les escoles per fer pràctiques
és cert,
de llengua, de càlcul mental, de deduccions i això.
Mm-hmm. El problema és que en català, com en moltes altres coses, doncs hi ha una presència, però minsa, una presència als diaris, merament, però no hi ha hagut mai una publicació de dictes, quan en espanyol en tenim més de 100, en tenen.
Clar.
Tu vas a un quiosc i en trobes 100, però real, eh?
100 revistes dedicades a mots encreuats i coses
d'aquestes. I algunes amb tiratge superior a les del cor. que...
Ah, sí?
El que passa és que no sonen.
No, gens, gens.
Kif, càbales, etc. Es venen a totes les Espanyes de Puerto Rico i totes aquestes coses també, i és brutal. Hi ha uns edictes setmanal, pam, 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 pam.
Has de comprar la seva revista. Llavors,
en català hi ha vingut mai cap de revista d'aquestes?
No, mai. En català el que s'ha tocat bastant, i el que hi havia fins ara, és el tema preescolar, molt de sistema mestre, és a dir, superinfantil. D'això sí, d'això hi ha força publicació més que revista, publicació no periòdica. Però a nivell adults, en català no hi havia hagut mai. Hi ha la por aquesta al desert, perquè és clar, és que entrar en un mots encreuats no significa hi ha la por a llegir el diari en català. És més, vull dir, saber-ne, eh?
Sí, sí, sí.
I és saber-ne força, i aleshores, clar, tens la por de posar nivells de dificultat, tot això.
Allò de posseïdors plurals, no?
Exacte.
és del tindre de l'altre.
Jo que no soc gens aficionat a això dels mots encreuats, m'ha de l'autodefinit, diu KGB Yankee, deu ser la CIA, no?
Claríssim. Clar. Claríssim.
Dia, però llavors com va tu,
això? Si veus les caselles, ja aquest...
Aquest ja hi va, no?
No tenia dubte.
I el quadre negre?
Escolta, no, és que no n'hi ha en els autodefinits.
Aquesta podria ser l'últimíssima revolució. Mots encreuats per ràdio.
Ai, que truquin.
Omplim una hora de la nit dels ignorants, això. Tots, truqueu, va!
Acaba de dir una cosa que no és cap bestiesa. Aquests programes llargs, de 3 i 4 hores,
el crucigram.
Dedica un quart al mot encreuat del dia i trucades.
Sí, sí.
Escolta, segur, eh?
A la televisió soviètica hi ha un programa de 6 hores d'escacs.
Oh, però és que allà amb els escacs ells...
Bé, trempen,
i fan repetició de la jugada.
Veus com el rei mata la reina i aquest...
Tornem-hi.
És el president del Soviet, allà.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Bé, escolta, parlem de la ràdio, parlem dels germans Marx. Tu, això que ho vas fer, pel teu compte, o t'ho van carregar
algú? No, això ja... No, això m'ho van carregar a Columna, perquè, vaja, jo havia traduït el Will 3 del Sharp, que no és que flipés excessivament, però era un tipus de registre en el qual vaig entrar, humorístic, etc, de jocs de paraules, perquè també n'hi havia força, i és clar, jo ja estava ficat amb aquestes històries, jo des de sempre m'agrada molt el tema de jocs de paraules, i a Columna es veu que van comprar els drets 2 mesos després de sortir els Yankees i tal, d'aquests guions, que era una història realment curiosa, uns guions que s'havien perdut, uns guions que es troben gràcies a la burocràcia, casualment, perquè és clar, els havien d'enregistrar a la biblioteca del Congrés americà i per això els van anar a descobrir d'allà.
Vull dir, per què els tenien d'enregistrar allà a la biblioteca?
Per raons burocràtiques. S'havia de portar el guió pel copyright, merament. Pensa que als anys 30 ni els enregistraven els programes, això als anys 30. No els tenien ni enregistrats ni, evidentment, publicats. Això estava escrit sobre la marxa. A més, es nota amb la trempera que tenen. Vull dir que era un equip de guionistes i els propis Marx ho escrivien al tren, amb una vall i tal, i això era setmanal. Mitja horeta, que per ells era fabulós, després d'haver treballat al Vaudeville 3 sessions diàries i de matar-se fent pel·lícules 20, 25, 30 hores setmanals, aquí treballar mitja hora i no se'ls havien ni d'aprendre, perquè els podien llegir, vull dir, això sí. Era la panacea, no? I aleshores, arran d'això, m'ho van proposar i m'ho vaig mirar, en principi, home, els Marx em fotien gràcia i tal, i vaig dir que sí. Però, esclar, quan m'hi vaig posar va ser quan vaig veure el problema, que havia d'aprendre per primera vegada, potser, traduint una opció molt clara de transgressió. O sigui, aquests guions, si no els transgredia, si els jocs de paraules que hi havia, doncs no me'ls matxacava per intentar aconseguir el mateix resultat que feien en anglès, i en anglès de l'època, a més, no tenien cap sentit. És a dir, era com la meitat de les pel·lícules doblades a l'espanyol dels Marx que passen per la tele i en un moment donat intueixes que és còmic i dius, aquí què passa? I passa que, clar, el traductor doncs, ha fotut una adaptació d'aquella manera.
He llegit una de les aquestes transgressions, que vol dir que traducció literal és impossible, perquè si és literal llavors no fa gràcia.
Exacte.
N'he llegit una, no sé si ahir abans d'ahir o l'altra, en un diari, però no recordo quan la vas repetir, perquè em sembla que demostra exactament el problema i la solució.
Aquesta és una de les transgressions més clares. Hi havia una de les... En una de les situacions, els dos Marx entraven en una casa de pagès a intentar, doncs, robar uns pastissets que veien per allà, que la dona els està fent a la cuina, no? Aleshores, només entren, la senyora crida astorada i diu, oh, what are you doing, hobos? Que hobo és un mot... americà d'argot, que ve a ser, doncs, lladre, ve a ser, doncs, persona que t'entra a robar, ve a ser persona de baixa estofa, no? I aleshores el Chico, sempre tant, doncs, Chico, sumament, diu, això tocava el meu avi ho tocava amb una orquestra, això, el hobo, perquè hobo, fonèticament, és homòfon d'oboe, evidentment. Clar, davant d'això, tu et quedes tiradíssim. Aleshores, la meva solució en aquest cas va ser que li vaig fer dir a la senyora gran Ei, què passa? Que han entrat gitanos o què? I aleshores el xico deia: ah, el meu avi em fumava això, gitanos. Diu: sí, gitanos sense filtre. Jugant amb el tema del gitan francès, no?, com a tabac. Clar, això és una transgressió que no té res a veure, però és que si jo em quedava amb l'oboe perdia absolutament el joc de paraules.
No, és que no hi havia joc de paraules.
No hi havia joc de... I d'aquestes, doncs, ben bé de 12 a 15 per cada episodi. A més, vaig tindre la santa paciència, perquè m'estava apassionant molt mentre ho feia i tal, d'anar-los anotant i els tinc inventariats. I en tinc ben bé 300.
300 que has tingut que transgredir.
Transgressions absolutes. Bé, en alguns dels casos no era necessari, perquè venia donat per mots que en anglès venien del llatí i tal, i aleshores en català funcionava també, no? No sé, per exemple, entre operation i apparition, operació, aparició. Molt bé, ja et funciona, perfecte, no has de transgredir res. Però la major part de les vegades, com és obvi, no funcionava. I clar, aquí calia la imaginació, el paper i apa.
I doncs com has situat, en mentalitat d'anys 30 o en mentalitat d'ara?
No, no.
Les transgressions aquestes les has buscat
sí.
d'ara?
Anem a veure, jo el que he fugit absolutament, perquè recordava una nefasta traducció de... no sé ni de qui és i tampoc no voldria ficar-m'hi, però recordava d'un text de Woody Allen en el qual l'adaptador o traductor català el feia ballar sardanes a la plaça Sant Jaume. Clar, i entén-me, vull dir, aquesta sí. no era la filosofia.
Que tot té un límit.
Exacte, sí. exacte. I aleshores, el que tenen els Marx, per mi, és que és un humor bastant incombustible i bastant intemporal. Aleshores ho tenia fàcil. Relativament. És a dir, de referències culturals concretes, sí que n'hi havia alguna. Crec recordar ara Gunga Din, que era un personatge de cinema de l'època, que jo vaig transformar, perquè Din en anglès vol dir Degà d'universitat, jo vaig jugar amb el tema Degà i vaig parlar del pintor francès, de Degà. Aquesta és una de les poques transgressions així de referència cultural que em vaig permetre. Però no vaig tindre excessius problemes amb aquest aspecte, no? La cosa és intemporal i crec jo que funciona perfectament.
No queda una mica de res, amor, aquell una mica...
Ranci, vols dir? No, o...
Sí, o suau, infantil... Infantil des del punt de vista de que ha passat molt temps, eh?
No, home, aviam, anem a veure. No ens enganyem, hi ha uns gags... Fuix. Que en aquella època absolutament eren novetats i avui no ho són, és obvi. Però jo m'he trobat que en el cinema n'hi havia més d'aquests. O sigui, el cinema per mi s'ha més obsolet que aquests guions de ràdio. Perquè pensa una cosa, en el cinema tens el suport de la imatge. Aleshores, el diàleg, la paraula sí que té una importància, però relativament, i aquí el gran error de molts dels doblatges en espanyol que han fet de les pel·lícules, que ja passaven d'acabar-ho de doblar bé perquè ja ho veien, no? Ja veies doncs, el Harpo fent l'imbècil, per allà ja reies. Clar, en els guions tot és paraula. Vull dir, és que la ràdio sí. És per secs, no? Vull dir, i aleshores aquí es basava tot en joc de paraules, joc lingüístic, i jo crec que és menys combustible. Que...
Abans tu has dit una cosa.
Menys combustible, creus que és?
Que el cinema, sí. Vaja, jo n'estic convençut, llegint aquests diàlegs, m'he trobat que és que les situacions són plenament aplicables ara perquè són de ficció. I aleshores hi ha el naixement de l'absurd, això ho valoro molt, vull dir. S'hauria de mirar després el teatre de Ionesco, el teatre de Harold Pinter d'ara, etc. Però és que els Marx, sota una capa de trivialitat, doncs entren a sac, no? I, tot el, i fins i tot moralment, per als anys 30 hi havia unes reaccions fortes, perquè si s'analitzava al rerefons, doncs realment eren sumament destructives.
Sí, sí. Ara parlem de l'èxit. Ells ho van fer això, ens van pagar per una companyia petrolera,
l'ESO.
Aquests els va pagar aquests guions amb ells perquè els passessin per una emissora de ràdio. Van passar... I em sembla que no va tenir gaire èxit de públic.
No, sembla ser, i això ho dic perquè també he traduït la introducció i tal de l'estudi, jo d'això no en tenia massa esment, sembla ser que era un problema horari. Era un problema, independentment de la qualitat de
nota... El senyor Lucea
diu que sí.
Que és un professional de la ràdio, ho té molt clar, que l'horari és fonamental.
Això sortia... No el devien fer a les 12 de la nit, per
si... De 11 a 1, potser.
Què va passar?
Sí, sortia a 2:15,
i aleshores...
Del vespre. Del vespre. I aleshores es veu que la màxima audiència era a partir de les 9, per costums establerts dels americans de l'època, no? I quan dic màxima audiència, vull dir molta audiència, perquè hi havia uns 60 milions d'audiència potencial.
Que no, costa a costa.
Sí, absolutament. Sí, exacte.
Però jo el que vull dir és que abans tu has parlat de que els hi feien guionistes.
Sí.
Ells treballaran en guió d'uns altres que havien intentat entendre la seva clau d'humor o el seu estil.
Vejam, jo pel que he intuït i pel que m'he documentat per traduir, del que es tractava era d'un equip, però d'un equip absolutament delirant. És a dir, a dos dels guionistes els van contractar amb uns lavabos públics. i fantàstic. Estaven els senyors dins d'un lavabo i el Groucho estava pixant i comentant amb el Chico que estava fins als nassos, que només amb dos dels que portaven no donaven l'abast, això ho feien mitja hora setmanal, no? I aleshores va sortir una veu d'allà dins que va dir, jo t'ajudo, no sé què, i el tio, sense veure la cara, va dir que el contractava. Va sortir, efectivament, el va contractar, no? Clar, sí, vull dir...
I va resultar bo.
Són els guionistes que després van treballar en les pel·lícules i bàsicament el que donen, diguem-ne que són els que m'han donat més feina a mi, perquè aquests són el que donen una mica l'arsenal de jocs de paraules.
Aquests guionistes.
Sí, claríssim. Aquests senyors van per la vida, no sé, pensant, supersònic. Doncs mira, supersònic és un tio que té molta son. Ja, ja, ju, ju, molt bé, fantàstic. Després ho comencen, ho barregen, ho fiquen allà i moltes vegades veus que l'acció del guió ve delimitat una mica
per les troballes
que hi ha hagut.
Home, però tal com ho explica i tal com els van contractar, recorda molt la tècnica del brainstorming que després han aplicat els publicitaris. I...
Sí, sí, home, és que hi ha molt. Pensa que, a part, anys 30, parlem, hi havia publicitat integrada, això que ara doncs sembla que tanta importància se li dongui i tant de novetat se li dongui, això era un programa que era un petit entremés de tres actes, però estava inserit dins del programa gran que es deia el Teatre de les Cinc Estrelles, que era el que pagava la ESO, i començaven i acabaven, i això és important, com a Groucho i Chico. És a dir, ells començaven, fotien una introducció més o menys delirant, passaven a ser el senyor Flywheel i el seu ajudant Rebelli, muntava la historieta al dia, i aleshores hi havia un comiat, un petit comiat, en què tornaven a ser els germans Marx, que eren els personatges claus, no? Groucho i Chico. I aleshores allà començaven a jugar amb el tema ESO, amb el tema publicitari, en definitiva.
O sigui, ells feien la publicitat.
Exacte. Ells mateixos, com totes les estrelles de l'època.
Home, i com a Puyol ara. El Barça no ha fet un gol per la caixa de 60 sucursals.
Clar, tot un símbol.
Sí, sí, sí.
És això,
anys 30, fixa't.
Sí, no, tornem amb la pel·lícula aquesta. Aleshores, això sembla que no va tenir massa audiència per l'hora o el que fos. Aleshores, es va acabar aquest programa.
Sí.
I, aleshores... Ells van parar a la ràdio per sempre més?
En general, com a germans Marx, sí. Mm. Després, el Groucho va fer un parell d'intents més, que no van reeixir, perquè no trobava el to, fins que la van encertar absolutament amb un programa de la CBS, que aleshores era la cadena jove d'allà americana, que es deia You Bet Your Life, que vindria a ser T'hi jugues la vida, t'hi jugues la pell, que era un programa concurs. Sí, a partir d'aquí s'hi va estar 3 anys a la ràdio, i de la ràdio va passar a la tele fins a l'any 62-63, i avui l'americà mitjà, allò ja granadet, coneix més el senyor Groucho, primer de tot, com a presentador televisiu. Després era un tio que feia pel·lícules.
Què presentava, un xou?
No era un xou, era un programa concurs. Era un programa
ell concurs. Presentava un concurs.
Sí.
Feia el Filip Prim, diguem-ne.
Ah, exactament, sí, exacte.
Mira.
Ja és això. Ja és
mira el bigoti del Bax, no? I el de l'ajudant. I...
Molt intel·ligent, perquè sap copiar bé. El problema no és copiar o no copiar, tots copiem. L'important és saber a qui copies. Mira que això de copiar el Porcel. On tira?
Qui ho copia?
Senyor Lucía, parlem de coses... És que en Serra ha fet aquestes deduccions, però el Serra és un senyor molt preparat en molts terrenys, eh?
Volen parlar de la Xina?
Sí,
Serra, va, això de la Xina que vol veure.
Home, jo tinc una alumna xinesa i...
Sí, realment, excel·lent. No són els comedians?
No. Diu Lu. Es diu
Lu. Oh, ja s'ho diuen tots.
No, Li.
Li
o Liu.
Però és xinesa d'allà o xinesa d'aquí?
És xinesa d'allà, el que ja parla català i castellà, perquè crec que va vindre allò al néixer cap aquí. Però aquesta és de República Popular. Després en tinc una altra, on tenia l'any passat, Chang, aquesta, que era de Taiwan. I unes picabaralles.
Sí. Ells no diuen República Popular, no diuen comunista.
Sí, exacte.
No, un restaurant,
ara ja no tant.
Amb un restaurant l'altre dia, tocant a casa. Dic, vostè sou de la Xina, quin sector, això? Taiwan, no sé què. I vaig dir, no, jo hi he estat. A la Xina comunista. Dic, a la República Popular. Llavors li vaig fotre jo, que t'has cregut?
És igual.
És el mateix, sí.
Què passa? Però,
sobre Xina, caldria dir avui que hi ha hagut la manifestació més multitudinària dels últims dies. 3 milions, senyor Barbeta, de xinesos han sortit
sense bicicleta.
En una ciutat de 10 milions d'habitants, com és Pequín, han sortit 3 milions al carrer. Fins a poc eren...
Ara veuré el Woody Allen ballant-se a la plaça de la catedral. Aquí en vam fer una d'1,5 milió, tampoc fa tant.
I percentualment guanyem, eh?
Percentualment guanyem. Som 6 milions de quilòmetres,
I aquí no ens estem. Doncs en aquest cas no hauríem pogut fer.
Es veu que a la plaça Tiananmen avui ja no s'hi cabia.
Avui està.
Escolta'm,
això té més mèrit que els 3 milions.
No, i per primera vegada no només s'han manifestat els estudiants, sinó que s'han manifestat treballadors, intel·lectuals, artistes, funcionaris...
Les forces de la cultura.
Les forces del treball i la cultura.
Però allò que és l'eurocomunisme, ja tornem a estar allà. Allà els treballadors de la cultura, també.
L'eurocomunisme és que contesten l'eurocomunisme del Deng
Xiaoping. Són, com diu el Gorbachev, cabezas loques.
Sí, cabezas loques els diuen. Segons diuen els periodistes d'aquí.
Exacte.
Qui han anat?
Bossos nois, són bossos nois.
És que són els bossos nois. Són exactament els bossos nois.
En canvi, allà la mobilització ha anat molt bé, però en canvi a Panamà ha sigut un fracàs rotund. La jornada de protesta que havia convocat avui l'oposició per intentar pressionar el general Noriega perquè marxés del país sembla ser que no ha tingut tot el suport esperat per l'oposició.
Bé, entre nosaltres, i suposant que jo fos panameny i suposant que fos el contrari del Noriega, potser tampoc hauria fet res, perquè tenint en compte que el germà gran ja ha dit que ell se n'ocupa, diu, perquè haig de sortir al carrer a rebre quatre bufetades, si aquí vindrà l'oncle Sam i ens ho arreglarà. I ho dic molt seriosament.
És portada, aquell home apalissat, perquè em sembla que és un vicepresident o un candidat a la vicepresidència.
Fort, aquí
sí, fort, fort. Fort.
Portada a la revista Time i el Newsweek, entre de sang. Portada, vull dir que el periodista era allà, també.
A partir d'aquí, i repeteixo, no m'estranya que no hagi tingut èxit la mobilització per això, perquè ja se n'acuida el...
Parlant de Latinoamèrica, el que m'ha sobtat molt, m'ha fet molta gràcia, és el tema de l'Argentí del Menem, que un cop ha guanyat, ara, teòricament, encara hi ha 7 mesos de temps perquè acabi el mandat de l'Alfonsín. I, home, amb la situació en què estan de desastre econòmic i la manca de legitimitat de l'Alfonsín, el lògic seria accelerar el canvi, i el Menem no vol.
No. Ja t'havien dit de 6 mesos, sí.
Que vagin fent, que ajustin ells l'economia i després vindrem nosaltres. És curiós, diguéssim, de ganes d'arribar al poder, però tampoc tenir pressió.
Síguem-me, no les defraudaré. Sí.
Això que deia
el Manem.
Follow me.
A mi em va fer patir el reportatge que vaig veure a la televisió del Manem, perquè realment ha tingut un gran carisma, ha arrastrat a molta gent, però em fa por que les defraudaré. Vull dir, és massa carismàtic i no sé si el carisma durarà per tot.
És que això, l'Alfonsín...
Sí, l'Alfonsín era molt més raonable. El veies menys sudaca, amb perdó.
Sí.
Vull dir l'expressió simplement perquè s'aclareixi. El veia molt més seriós, és un home que, clar, que se la menjava a les circumstàncies.
Bé, però, en canvi, curiosament, però això lliga, amb el dir menys sudaca, expliquen els poquíssims argentins que alguna vegada s'obliden de ser argentins, expliquen que l'Alfonsín tenia la idea que s'ha de tenir, que és el problema de l'Argentina, segons diuen els poquíssims argentins, repeteixo, que s'obliden de ser-ho, que el problema de l'Argentina és que no se senten americans, que se senten parisencs. En fi, ja inclús hi ha un acudit i tot, no? Que diu que els argentins... Com
els argentins són italians que parlen espanyol i es pensen que són inglesos.
Bé, doncs això la funció ho tenia claríssim, i aleshores aquí només hi ha dues solucions, que Argentina realment sigui Europa, i com que no ho serà mai, aleshores que sigui Amèrica de veritat. I la seva, sabeu que la seva intenció era agafar la capital i traslladar-la, se venen 500 quilòmetres al sud, una ciutat que es diu Viedma. I dir, bé, és que Buenos Aires està massa prop d'Europa, està massa ben comunicada, fa que es mantingui el mite aquest de que l'Argentina és Europa. Per tant, això s'ha de tallar de soc i rel, fiquem la capital a Viedma, que és molt més avall, és dir, molt més, diguem, el cor de l'Amèrica, sí. I a partir d'aquí fem Argentina, o sigui, fem un país d'Amèrica. Aquesta és la idea, Alfonsín. Sí. Esclar, això
no li ha sortit. Molt
forta. Sí. No sé si el que vulguis, però la solució es veu, diuen, repeteixo, els poquíssims, que és l'únic que surt, i evidentment té raó, és a dir, si un país és americà, doncs és americà, qui vols fer-hi? No. Tota la resta...
Per l'origen, per l'identitat, sí.
Tota la resta és molt d'ell. Si no t'agrada, doncs no ho sé, inventa aire condicionat o canvia l'agricultura. El que no pots és fer veure que allò és Europa. Bé, aleshores no ho he aconseguit, però continua sent la idea. Aleshores, què és el Menem? Doncs... terrible, no? Perquè és molt més sudaca, per tant, molt menys americà, en el sentit...
Molt més italià, molt menys, i més anglès, diguem-ne.
Això mateix.
Molt més italià i espanyol.
Sí, espanyol també.
Molt
encara
més
que
realista.
Encara que faci l'anglès.
Sí. Jo tenia un amic argentí que fumava, me'n recordaré sempre, que fumava un tabac, crec que colombià, que es deia Piel Roja, i ell, entre la seva, com li deia ell, la seva barra, la seva basca, és a dir, la seva gent, deien Piel Rouge, Vull dir, ells anaven allò... Sí, venien a Europa buscant doncs anar a l'òpera, no? Per exemple, i no a l'òpera que li arribava allà, sinó a la d'aquí. Vull dir que tenien un sentit molt aristocràtic del tema.